Catalunya i les Illes en alerta per temps violent. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
A Catalunya, les tempestes intenses es preveuen per aquesta tarda. Protecció Civil demana estar alerta a la zona del litoral i al prelitoral entre Tarragona i Barcelona per pluges que després s'aniran estenent cap a la Catalunya central. Però on ara mateix el nivell d'alerta és màxim és a les Illes Balears. Aquest matí l'aigua ha descarregat amb força Eivissa i Formentera i a aquesta hora la tempesta és sobre Mallorca i Menorca. Com està afectant tot plegat pel Arnau Maimó?
Doncs s'ha activat ja l'alerta vermella per les tempestes que s'esperen durant les pròximes 48 hores. Al matí, la Dan ha afectat sobretot les Pitiuses amb ratxes de vent de gairebé 100 km per hora i molt mala mar. S'han observat caps de fibló. Les autoritats demanen màxima precaució. L'aeroport de Palma acumula retards generalitzats enmig d'un pont d'agost.
De seguida entrarem al detall i a aquesta hora també estem pendents que el Departament d'Agricultura faci una primera valoració dels danys que la pedra i la calamarsa d'ahir han provocat en els cultius del Pla de Lleida, especialment a la fruita. Noelia Caselles, en sabem alguna cosa ja?
Doncs encara no. Aquest matí hem visitat la zona i s'espera que en breu, en qüestió de minuts, sapiguem de quantes hectàrees parlem i de quins graus d'afectació. El que sí que sabem és que divendres començaran ja les peritacions d'Agroseguro, la companyia estatal d'assegurances. I en aquest informatiu escoltarem també la demanda que el sector fa sobre les malles antipedra.
I amb els Mossos qüestionats per no haver pogut detenir dijous passat l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya, avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una visita oficial a la seu del cos a Sabadell. Marta Prat.
Sí, i no s'ha mossegat la llengua, els ha dit que les coses es poden fer millor.
Tenim una bona policia, però també vull ser clar, sempre es poden fer les coses millor. El que ara és necessari és que els homes i dones que formen part del cos dels Mossos d'Esquadra puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política.
L'Organització Mundial de la Salut avalua aquesta hora si estén l'emergència declarada a l'Àfrica per la verola del mico a tot arreu.
Aquesta infecció ja ha provocat 15.000 contagis en 18 països i 460 morts a l'Àfrica. Si es declara l'emergència sanitària internacional serà per evitar el que va passar fa dos anys, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri.
Ja vam veure l'any 2022 que va haver un primer focus a l'Àfrica que va saltar i hem d'estar preparats perquè és persones amb vulnerables, persones amb infecció per aquí ben controlada o no diagnosticada, que puguin tenir una immunitat alterada. És una infecció que pot ser greu i pot ser molt greu.
Al Pròxim Orient, la realitat del dia a dia desdibuixa les promeses d'un eventual alto al foc aviat.
La irrupció ahir de més de 2.000 colons jueus a l'esplanada de les mesquites i els atacs d'Israel contra Gaza i Cisjordània poden dificultar ara més l'acord.
Els nostres enviats especials a Jerusalem, en José Antonio Muñoz i en Vicent Mifsud, han recollit aquestes últimes hores testimonis frapants d'aquesta guerra. Què t'han transmès, Vicent?
Hem parlat amb famílies de presos palestins, alguns amb detencions administratives i altres clarament vinculats amb les faccions armades, com les brigades de Jenin. Ens parlen de detencions arbitràries i empitjorament de les condicions a les presons israelianes els últims mesos, però també volen confiar que un possible acord amb Israel sobre Gaza permetria alliberar alguns dels seus familiars a canvi d'hostatges.
I en el temps de cultura...
Ja hi som!
Nova York!
Avui tenim noves estrenes de cinema que val la pena veure. Ara només us avancem que us hem destacat dues produccions catalanes, una cinta d'animació, aquesta, i una òpera prima. I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports amb l'última hora del Betis i Girona de demà, Marta Garcia.
Primer partit de la Lliga per als equips catalans. Mitchell reconeix que encara li falten reforços. Ha parlat de fins a 5 possibles incorporacions per cobrir diferents posicions. Pendents també de les inscripcions dels últims jugadors al Barça i l'Espanyol en el dia que arriba el primer títol futbolístic de la temporada, la Supercopa d'Europa. I molt pendents també del bàsquet. Els equips catalans comencen la pretemporada i també hi ha força moviments a les plantilles.
I sapiguem ara com se circula a les carreteres. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs aquesta hora força bé. De fet, no tenim constància d'accidents. Destacar aturades puntuals a l'N2 a la Jonquera, a la GI614 a Cadaqués i a la Ronda de Dalt de Barcelona. A Vallcarca, sentit Besòs per les obres. I pel que fa al transport públic, que sí, aquí sí informar-vos que hi ha hagut un incendi de la vegetació que hi ha al voltant de l'estació de Renfe del Prat de Llobregat. Ha obligat a desallotjar les instal·lacions i a petició dels bombers no para cap tren a l'estació. Afecta les línies R2 Sud i R2 Nord.
Doncs alerta amb això i el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, avui estem molt pendents del que ens expliques. Hem de patir per aquesta tarda?
Hem d'estar pendents de les tempestes que poden créixer al llarg de la tarda al prelitoral Catalunya Central, perquè si bé s'esperaven durant el matí, no han aparegut, però n'esperem que apareguin. Tenim prou condicions atmosfèriques com perquè descarreguin amb força. Hem de parlar ara mateix de precipitacions, de ruixats, febles la majoria d'ells, situats cap al litoral, cap al Prepirineu, que hi ha al Pirineu. Unes precipitacions que han deixat, en el cas de la Seu d'Urgell, al voltant dels 10 litres per metre quadrat, però en canvi cap a Massoteres o cap a Pujal, a l'entorn dels 13-14. Sobretot, una de les coses significatives, les tempestes de les Balears, a poquet s'estan desplaçant cap al nord, han abandonat a Eivissa, han abandonat també gran part de Mallorca i es dirigeixen cap a la costa central. Ja veurem si arriba, possiblement vagin paral·leles, però tot i que vagin paral·leles a la costa catalana, reactivarà els ruixats i les tempestes, que són les que diem que aquesta tarda podrien ser intenses a la Catalunya central i a punts del prelitoral. Temps una tarda insegura i tot això marcat amb un panorama que podríem dir amb ambient de tardor al Pirineu. Temperatures actuals de només 16 graus, a Viella 17, a la Seu d'Urgell, i Lleida en aquests moments té 24 graus. Res a veure amb les temperatures de fa dos dies. Les més altes del país, cap a Espolla, cap a l'Alt Empordà, amb una temperatura actual de 32 graus. I si avui parlem d'inestabilitat, demà recuperarem una miqueta el sol, tot i que encara tindrem alguns ruixats.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. Alerta màxima a les Illes Balears per temps violent, coincidint amb la setmana de màxima presència turística. Catalunya, mentrestant, es manté amb l'Inuncat actiu a l'espera que el temporal colpegi la costa aquesta tarda i s'introdueixi terra endins. De moment, el fort temporal ha causat estralls aquest matí a les illes d'Eivissa i Formentera. Nombrosos velers han acabat damunt les roques. La tempesta ara està avançant cap a Mallorca, on s'esperen pluges intenses i també calamar-se. I l'aeroport de Palma, ens ho deia l'Arnau, ja acumula retards. Tornem, doncs, fins a Palma. Arnau, com ho tenim ara mateix? Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora la tempesta continua descarregant a Mallorca, on s'ha observat caps de fibló i descàrregues elèctriques a tocar de la costa. A Palma han caigut alguns arbres damunt de cotxes aparcats. Al matí, com dèieu, la Dana ha afectat sobretot les Pitiuses amb ratxes de vent de gairebé 100 km per hora. Feta a Formentera, hi ha velers que han acabat damunt les roques a la deriva i s'ha rescatat una embarcació alta mar amb un balanç de 9 ferits lleus. El moment de risc extrem serà entre la mitjanit i les 3 del migdia de demà dijous. Mallorca està en alerta vermella i la resta d'illes en alerta taronja. El cap d'emergències de les Balears, Toni Plata, reclama precaució durant les pròximes 48 hores.
Bé, que d'uns anys ara estem un poc vacunats contra els avisos, no? I que facin cas en els avisos. Hem d'aplicar sentit comú i també de fer cas a el que diu els serveis d'emergències.
El mar està impracticable, s'ha d'evitar qualsevol activitat a l'aire lliure i desplaçaments innecessaris. L'Ajuntament de Palma ha tancat el passeig marítim i tots els parcs. Altres poblacions han suspès les activitats de festa major. Tot això passa enmig d'un pont de màxima activitat turística. L'aeroport de Palma acumula retards generalitzats d'entre 30 minuts i una hora, sobretot en les arribades. I, de fet, hi ha trams de pista de l'aeroport que a aquesta hora estan inundats. Avui estan programats gairebé 5.000 vols.
Doncs, unido a totes les afectacions que ens escrivia l'Arnau a les illes, aquí, mentrestant, el Principat Protecció Civil demana que extremem la precaució aquesta tarda, que és quan es preveuen les tempestes generalitzades i localment intenses. La previsió és que el temporal afecti sobretot la zona del litoral i el prelitoral entre Tarragona i Barcelona i que aquestes pluges després avancin fins a la Catalunya central. A la demarcació de Girona, les tempestes afectaran especialment les comarques d'interior. Sara Canyete.
Sí, Protecció Civil alerta que hi pot haver episodis de temps violent amb pedra, calamar, i ratxes fortes de vent. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i són declaracions a Catalunya Ràdio.
Que puguin ser tempestes acompanyades de pedra, de calamarsa, de ratxes de vent, que pugui caure molta aigua en poca estoneta. En 30 minuts ens comenten que poden arribar a haver alguns punts on caiguin fins a 40 litres. I clar, aquesta intensitat de la pluja és el que pot fer, bueno, pues que hem d'estar alerta.
El temporal marítim no es preveu tan intens com el de les Balears, però les zones més afectades serien l'Alt i el Baix Empordà. Des de Protecció Civil demanen molta precaució perquè, diuen, els rius i les rieres poden augmentar ràpidament, també en el cas de les activitats a l'aire lliure i al mar. Des que ahir al migdia es va activar el Pla Inuncat en aquesta fase d'alerta pel temporal de pluges, el 112 ha rebut 116 trucades i els bombers han fet 87 sortides, la majoria a la regió d'emergències de Girona.
Doncs divendres començaran a peritar les finques agrícoles afectades per la tempesta que vam tenir ahir a les comarques del Pla de Lleida. Avui, però, ja s'espera que el Departament d'Agricultura faci una primera valoració. Abans, quan hem connectat amb la Noèlia, encara no l'havíem feta, d'aquests danys que la pedra i la calamarsa han provocat als cultius, sobretot a la fruita. El conseller Òscar Ordeig, de fet, ha visitat la zona aquest matí. Tornem a parlar amb la Noèlia. Noèlia, tenim alguna novetat? Bon dia.
No, doncs encara no la tenim. Us expliquem, però, que van ser dues tempestes amb calamarsa i pedra amb mides de fins a un euro que van escombrar zones del Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell i la Noguera. Segons els pagesos, hi ha finques on es pot haver perdut tota la collita i en d'altres l'afectació és menor. Divendres, ho deies, començaran les peritacions, però amb les primeres informacions i amb molta precaució, el director d'AgroSeguro a Catalunya, Xavier Joana, ens apuntava dos factors que poden haver ajudat a rebaixar els danys.
Primera, perquè ja estem a 14 d'agost, hi ha moltes varietats collides i sí que abaste territori, però hi ha molta menys fruita als camps. I segona, que no és una pedregada d'aquelles que no es tira molta fruita a terra perquè és de molta intensitat.
La majoria de les finques estan assegurades contra les pedregades, però encara són molt poques les que tenen malles de protecció. El motiu és clar, posar-ne costa entre 20 i 25.000 euros per hectàrea. En aquest sentit, Manel Simón, director de Frucat, defensa que les institucions s'impliquin.
El canvi climàtic ens aporta aquesta aleatorietat en les afectacions i com no és previsible un eventual pla a nivell estatal ajudat per la Unió Europea per incentivar aquestes inversions, doncs, evidentment, ajudaria molt.
I com ja dèiem, Sara, estem pendents d'aquesta primera valoració que ha de fer pública el Departament d'Agricultura i que us explicarem tan aviat com tinguem.
Doncs ara fem una mica de paral·lelisme perquè tenim totes aquestes pluges en marxa a Catalunya i a les Illes i, en canvi, els embassaments aquí a casa nostra, els de les conques internes especialment, continuen perdent aigua. Montse Poblet.
Les reserves de les conques internes estan al 32,3%, 4 punts per sota dels nivells de fa un mes i un menys que la setmana passada, i els del sistema Ter Llobregat estan just per sobre del 34. Si mirem el detall, el pantà que està millor és el de la Baells, el Berguedà, amb el 45% de reserves d'aigua, seguit del de Susqueda, la Selva, amb el 41% de la seva capacitat, i Sau, a Osona, amb el 21%. A Siurana, Riudecanyes, amb els pantans per sota del 2%, la situació continua sent crítica i es manté l'emergència per sequera. També estan en emergència els municipis que depenen de l'embassament de Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, que està al 20% de la seva capacitat. En canvi, els embassaments que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la situació és millor de la que tenien fa un any i, en general, no s'ha de patir. Tarradets està a prop del 95%, Riba-Roja el 92% i Talarn el 82%.
I on fan un pas endavant és a l'Espluga de Francolí. El subministrament d'aigua de l'Ebre fins a aquest municipi, a la Conca de Barberà, serà una realitat la setmana que ve. És quan es preveu enllestir les obres de connexió del poble a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. Les restriccions diàries han fet que molts veïns hagin hagut d'optar per instal·lar dipòsits d'aigua a casa seva. Anem fins a Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Les obres han consistit en la instal·lació d'una canonada de 4 quilòmetres i mig per unir l'Espluga amb el ramal de Montblanc, que està connectat al CAT. L'esperada connexió culminarà després de dos anys de restriccions diàries i de portar aigua amb camions cisterna. Les últimes setmanes, uns 40 camions amb un cost de 27.000 euros setmanals per l'Ajuntament. Aquesta situació ha fet, segons Aida Morgades, alcaldessa en funcions, que molts veïns hagin optat per la instal·lació de dipòsits d'aigua. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
El que hi ha hagut és molta gent que s'ha posat dipòsit d'aigua perquè almenys tantes hores que no tens aigua, te'n reserves una mica el dipòsit, doncs pots fer una mica millor a la vida quotidiana.
Fins que les obres no estiguin del tot enllestides, es mantindran els talls diaris de subministrament d'aigua des de les 8 del vespre fins les 10 del matí.
Ara és un quart tocat de 3. Salvador Illa defensa que els Mossos d'Esquadra puguin treballar allunyats de la confrontació política. El president de la Generalitat ho ha afirmat després de visitar el complex central dels Mossos en plena crisi per la detenció fallida de l'expresident Puigdemont. Per Illa, Catalunya té una bona policia, però està convençut que les coses es poden fer millor. Amb aquesta visita els ha volgut mostrar la confiança del seu govern. Anem fins a Sabadell. Ricard Luque i Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Segurament no és casualitat que la primera visita oficial de Salvador Illa com a president hagi sigut aquí al complex a Gara dels Mossos. En plena polèmica per aquesta no detenció de Carles Puigdemont, Illa ha vingut fins aquí aquest matí a expressar el seu suport de manera explícita al cos policial.
Tenim una bona policia, però també vull ser clar. Sempre es poden fer les coses millor. El que ara és necessari és que els homes i dones que formen part del cos dels Mossos d'Esquadra puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política. El meu propòsit com a president i el propòsit de la consellera Núria Parlon és garantir les condicions perquè això sigui possible.
Salvador Illa i la consellera d'Interior i el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, han saludat els diferents agents de les unitats policials i prèviament s'havien reunit amb la cúpula del cos i amb els sindicats. Durant la seva compareixença, que ha sigut una declaració institucional sense preguntes, no ha fet cap referència a la futura remodelació de la direcció dels Mossos. Recordem que durant la campanya electoral, Salvador Illa va anunciar que recuperaria Josep Lluís Trapero per dirigir la policia catalana. Sí que ha dit que el cos de Mossos d'Esquadra s'amplia ara fins a 22.000 agents al 2030 i ha afegit que s'obre una nova etapa a Catalunya en la manera d'afrontar la seguretat ciutadana basada en els principis de servir i protegir.
Doncs bé, el govern espanyol socialista també insisteix a responsabilitzar la Generalitat i en concret la Conselleria d'Interior d'aquesta no detenció de Carles Puigdemont la setmana passada. En una entrevista avui a Antena 3, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez no en té cap culpa.
El gobierno no tiene ninguna responsabilidad en esa fuga y es responsabilidad exclusiva, directa y de la Generalitat de Cataluña, de su Consejería de Interior, de su Consellería de Interior y de las fuerzas del orden que estaban encargadas y encomendadas además de cumplir la orden judicial del señor Llarena.
A Madrid ha començat la recerca de la que es creu que és la fossa comuna de brigadistes internacionals més gran de l'estat espanyol. Es busca mig miler de soldats morts durant la Guerra Civil en un terreny als afores de Madrid que l'Ajuntament del PP pretenia convertir en un magatzem de neteja municipal. Anem fins a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Una retroexcavadora ha començat a aixecar tones de runa en el punt on es creu que hi ha la fossa.
El georradar i les proves geofísiques marcaron una mancha casi ovalada, ¿no?, que hemos visto los medios, que podría corresponder con un lugar donde puedan caber los cuerpos de 451 brigadistas.
I també està documentat que en aquest punt és on es va llançar els cadàvers dels brigadistes. Estaven enterrats al costat dins el cementiri de Fuencarral, però durant el franquisme es va profanar les seves tombes.
Y fueron arrojados en algún lugar de esta parcela de 9 hectáreas. Ahora mismo estamos trabajando simplemente en este hueco que tenemos aquí a nuestras espaldas.
Eren joves de 25 nacionalitats, la majoria alemanys, italians, francesos i polonesos, que van morir lluitant al costat de la República i que els seus familiars esperen trobar ara, com Dunia Benhoff, que busca el seu besavi.
Para mí es increíble, nunca creí que será posible encontrar algo y hasta ahora no sabemos si vamos a encontrar algo, pero si es posible será pues como un fin de un libro.
Són prudents, però tenen esperança perquè després d'anys de periples administratius i superada la negativa de l'Ajuntament, ara, finalment, es comença a buscar. En una setmana calculen saber si han buscat en el lloc indicat, si apareixen els cossos, després tocarà la difícil feina d'identificació, ja que només tenen localitzades 5 famílies.
Catalunya migdia.
Cada estiu, al Tast Vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Us convidem a un Tast Vertical, pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Tast Vertical, dissabtes i diumenges a la 1 de la matinada, amb Empar Moliner.
Nena, anem a fer un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball.
el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Catalunya migdia.
Ara passen 5 minuts d'un quart. I estem molt pendents de l'Organització Mundial de la Salut, que valora en aquests moments si cal decretar l'emergència sanitària internacional per l'expansió de la verola del mico. Ahir l'OMS ja va declarar l'emergència a l'Àfrica per aquesta infecció i estem que la malaltia es pugui estendre a altres països fora del continent, com va passar, de fet, ja el 2022, Purificació Barceló.
Sí, de fet, aquell any es va haver de decretar la situació d'emergència internacional i ara les autoritats sanitàries alerten de l'increment de casos a l'Àfrica amb gairebé 15.000 contagis en 18 països diferents i més de 500 morts. A més, preocupa especialment el fet que la República Democràtica del Congo s'hagi identificat una variant més agressiva del virus. Abans que comencés la reunió, el director de l'OMS ha avançat que s'han alliberat més d'1.300.000 euros per fer front a la situació i que els pròxims dies s'hi faran noves aportacions. La possible declaració d'emergència internacional tindria com a objectiu intentar evitar el que va passar el 2022, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri.
Ja vam veure l'any 2022 que va haver un primer focus a l'Àfrica que va saltar i hem d'estar preparats perquè són persones vulnerables, persones amb infecció per aquí ben o controlada o no diagnosticada, que puguin tenir una immunitat alterada. És una infecció que pot ser greu i pot ser molt greu.
Una declaració d'emergència sanitària internacional es decreta perquè es considera que una malaltia posa en risc la salut pública de diferents estats i implica una resposta mundial coordinada i immediata per fer-hi front.
Situem-nos ara al Pròxim Orient. Els Estats Units i Egipte pressionen Israel i Hamas perquè es negociï un alto al foc que allunyi la possibilitat d'un atac iranià, però la realitat sobre el terreny està dificultant i molt aquest acord. Israel ha anunciat aquest matí que construirà una nova colònia sobre un terreny que està inscrit al Patrimoni Mundial de la UNESCO l'endemà que 2.000 colons entressin a l'esplanada de les mesquites de Jerusalem. També, en aquestes últimes hores, l'exèrcit hebreu ha assassinat 6 palestins a la Cisjordània ocupada. Enviats especials, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit israelià està duent una important operació amb atacs de drons des de l'aire a la vall del Jordà, on hauria deixat almenys 5 palestins morts a la ciutat de Tubas, on hi ha enfrontaments armats. Tot després de la mort d'un colon jueu en una carretera pròxima que ha reivindicat Hamas. L'exèrcit també ha fet dues operacions en l'última setmana a Jenin. Els familiars d'una de les víctimes ens negava la seva vinculació amb els grups armats. Molts joves, però, s'han sumat a les brigades de Jenin, un grup armat vinculat a la jihad islàmica. L'escriptor Asri Fayyad, nascut al camp de refugiats de Jenin, té un fill a la presó i l'altre el van matar fa poc més de 2 mesos en un enfrontament amb l'exèrcit. Ell mateix va passar 4 anys tancat i un tercer fill va ser alliberat l'any passat. Diu que aquesta situació és la que han viscut tota la vida la seva família i és la seva normalitat.
Des que era un nen he vist morts i detencions, així que per mi és la normalitat de la vida. No tenim cap altra vida per comparar.
A Jenin, familiars de presos esperen que un possible alto el foc a Gaza pugui obrir la porta al seu alliberament. També aquells amb una detenció administrativa en què Israel no presenta càrrecs ni explica el motiu de l'arrest. El marit de Rawand, amb qui té una cafeteria al centre de la ciutat, el tenen 15 mesos en presó des que el van detenir en un control.
Ara creiem que la seva detenció està vinculada amb la guerra i tenim la sensació que l'alliberaran quan acabi, perquè no l'han acusat de res i no ha fet res.
Rawand Gerard ens explica que les condicions en la presó són pèssimes i gairebé no deixen les famílies comunicar-se amb els reclusos ni atendre correctament els que tenen alguna malaltia.
Doncs gràcies, Vicent Mifsud, per aquesta crònica. Marxem ara fins a Ucraïna, que s'endinsa encara més en territori enemic mentre Rússia fa mans i mànigues per contenir una ofensiva que l'ha agafat amb el pas canviat. El president dels Estats Units, Joe Biden, considera que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, afronta ara un gran dilema. Eva Pineda.
L'exèrcit ucraïnès continua avançant a la regió de Kursk i pressiona la veïna Belgorod, on el governador rus ha decretat avui l'estat d'emergència. El cap de l'estat major ha informat Zelensky del progrés en un vídeo que el mateix president ha penjat a Telegram.
Les nostres forces continuen l'operació ofensiva a la regió de Kursk. Les tropes, desplegades en diferents direccions, han avançat entre 1 i 2 quilòmetres des de primera hora del dia. Han trobat i neutralitzat l'enemic a la base de Suja i han capturat més de 100 soldats enemics.
Zelensky ha celebrat la captura d'aquest centenar de soldats russos per eventuals intercanvis de presoners. Kiev manté informat Washington en tot moment. Preguntat a peu d'helicòpter, Joe Biden especulava sobre la disjuntiva que afronta, segons ell, Vladimir Putin.
Parlo amb el meu personal de manera regular cada 4 o 5 hores des de fa 6 o 8 dies i puc dir que s'està creant un veritable dilema per Putin. Nosaltres estem en contacte directe i constant amb els ucraïnesos.
L'exèrcit rus, per la seva banda, manté que ha destruït més de 100 drons ucraïnesos en les últimes hores i que manté estabilitzat el front de Kursk. L'atac sorpresa va començar el 6 d'agost i és la incursió més important d'Ucraïna a la veïna Rússia des de la invasió.
A Grècia les coses a poc a poc van millorant. Els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi que ha cremat prop de 10.000 hectàrees a prop d'Atenes i confien poder extingir-lo durant avui els focus ja que queden, que encara estarien actius. Montse Poblet.
L'incendi en què ha mort una dona de 60 anys va començar diumenge a la regió d'Àtica i es va propagar ràpidament fins a arribar als suburbis de la capital, on ha cremat un centenar d'edificis, botigues, vehicles i vegetació i ha obligat a desallotjar prop de 50.000 persones. Encara no és clara a la causa del foc, però segons algunes fonts el podria haver originat la ruptura d'un cable d'una torre elèctrica. Grècia continua en alerta per alt perill d'incendis a causa de l'onada de calor que afecta el país i que està situant els termòmetres per sobre dels 40 graus. Des del mes de maig hi ha hagut 3.500 incendis, un 50% més que en el mateix període del 2023. El d'Atenes és el més devastador i complicat d'aquest any i el que s'ha costat més al teixit urbà de la ciutat.
Fixem-nos ara en l'economia, en el que ens toca la butxaca. Omplir el dipòsit del cotxe dona una petita treva aquests dies, si més no. Els preus dels carburants s'han anat abaratint i arriben ara a mitjans d'agost amb el nivell més baix des de fa mesos. Jordi Canal.
La gasolina de 95 octans costa de mitjana a Catalunya 1,60 € per litre. És el preu més econòmic des de mitjans de febrer. El màxim el va marcar a l'abril i va arribar a superar l'euro amb 70 cèntims de mitjana a les estacions de servei catalanes, coincidint llavors amb l'alça del preu del petroli. El gasoil val ara 1,45 € i en aquest cas cal tirar enrere fins al juliol de l'any passat per trobar un preu més baix. Hi ha alguns cèntims per litre de diferència entre demarcacions. La més cara és la de Girona, la segueixen amb preus molt similars Tarragona i Barcelona, i Lleida és la demarcació amb els preus dels carburants més barats.
I ara canviem de qüestió. La Guàrdia Urbana de Vic i els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la tarda un veí de la capital d'Osona de 41 anys que va entrar borratxo amb una arma que podria ser de fogueig en un bar d'aquesta ciutat i va agredir la propietària perquè no el va voler servir. L'acusen dels delictes d'amenaces, lesions lleus i desordres públics, Manel Laborda.
En el moment de la detenció ja no portava l'arma a sobre. L'home va tenir una actitud violenta contra el personal que hi havia al bar i va llançar a terra taules i cadires. La seqüència s'ha fet viral per la gravació d'una càmera de seguretat de l'establiment del Passeig de la Generalitat de Vic. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha fet avui públic un comunicat on condemna els fets i fa una crida a la calma i la responsabilitat dels veïns.
I han retirat del mercat un formatge afectat per un brot de salmonella amb 5 afectats ja a Catalunya. Es tracta del formatge trèvol de Mas d'Aroles que s'elabora amb llet crua d'ovella. Anem fins a l'Alta Ribagorça. Pau Rovira.
Així ho ha confirmat l'AESAN, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que la setmana passada ja va emetre una alerta per la presència de salmonella en un formatge Tous de Casa Mateu. Ara, aquesta alerta s'estén a un formatge elaborat també amb llet crua d'ovella de la marca formatgeria Mas d'Aroles, a Adrall. En concret, l'alerta afecta el formatge cremós Trèvol de 400 grams fet amb llet de corroncui i que de moment ja ha afectat 5 persones a Catalunya. Ja s'està retirant dels comerços, tot i que en cas d'haver-lo consumit i presentat alguna simptomatologia compatible amb la salmonel·losi, principalment diarrea o vòmits acompanyats de febre i mal de cap, es recomana anar a un centre de salut.
Catalunya migdia.
Sempre vens per aquí?
Sí, sempre cap a aquesta hora. Vine.
Mai no és massa tard per tornar a començar.
Si vaig a poc, és perquè m'agrades de veritat.
Ho has d'aturar. Això no està bé.
La mare encara és viva, és la teva dona.
M'has mentit, Dave. Des del primer moment, amb totes les passejades que hem fet plegats, i resulta que estaves casat.
23 passejos a la plataforma 3Cat via TV3 és la gran pel·lícula de divendres a la nit.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
Es diu Sol Soler.
La motxilla del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Benvinguts, aquí Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí el món gira i el país batega. Aquí la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu.
Catalunya migdia.
Ara són 2:15 tocats. Tornem de nou fins a Palma, perquè estàvem molt pendents i estem d'aquest temporal violent de vent i de pluja que està afectant les Illes Balears. Estan en alerta màxima, ens ho deia l'Arnau Maimó ara fa tot just mitja hora, i comencem a tenir les primeres conseqüències d'això, si més no, hipòtesis. A veure, Palma, Arnau Maimó, a l'última hora, salvament marítim, què t'ha comunicat?
Doncs que està buscant un pescador desaparegut aquest matí durant la tempesta a Formentera. L'home era dins el mar amb la seva embarcació quan la Dana ha arribat amb força a les Pitiuses. Des del port han perdut la comunicació amb ell i ara un helicòpter d'emergències està sobrevolant la zona per intentar localitzar-lo. Recordem que al port de Formentera aquest matí també s'han vist desenes de velers que han acabat sobre les roques. La tempesta a aquesta hora va cap a Menorca, fa pocs minuts ha descarregat amb força a Mallorca, i us podem també actualitzar la xifra de la incidència pel que fa a la mobilitat. La Dana ja ha provocat la cancel·lació de més de 20 vols a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma, i tots els altres també estan patint retards en una jornada complicada i que es preveu llarga.
Doncs us seguirem atentament totes les afectacions que està provocant aquesta tempesta, com diem, que té totes les illes, amb aquesta alerta màxima per molt vent i també per moltes tempestes. Arnau, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara. Bona tarda.
I encara una última qüestió abans d'anar a la cultura. En aquests últims 9 mesos, l'Ajuntament de Barcelona ha imposat més de 1.300 sancions a establiments per incomplir la normativa. S'ha fet mitjançant un nou sistema que han batejat com a Multiinspecció Barcelona. Cristian Roldán.
Estem parlant d'inspeccions integrals que auditen els establiments en tots els àmbits normatius. Salut pública, gestió tributària, condicions laborals... En total, s'han fet 284 inspeccions als barris de Ciutat Vella, Sant Martí i l'Eixample, centrades sobretot en negocis d'alimentació, restauració i allotjaments turístics sense llicència. Arran d'aquestes inspeccions, l'Ajuntament de Barcelona ha imposat més de 1.300 sancions, el que suposa gairebé 5 multes de mitjana per establiment. L'objectiu de la mesura és tocar el crostó a aquells negocis que són infractors reincidents. Així ho explica Albert Tomàs, tècnic del Servei d'Inspeccions de l'Ajuntament de Barcelona.
Això es fa en aquells infractors que estan identificats que són reincidents, i el que es busca és fer una inspecció exemplaritzant per tal de redreçar de manera global aquestes conductes.
Les multiinspeccions van començar a finals de l'any passat i es preveu que es mantinguin durant tot el mandat.
Ara sí, de cap a la cultura.
Ja hi som!
Nova York!
Vam estrenar, us vam avançar l'estrena de cinema més destacada de la setmana, la d'Alien Romulus, que arriba demà, però avui hi ha més estrenes importants, com ara la de dues produccions catalanes, una cinta d'animació i una òpera prima, Marc Garriga.
La primera és Buffalo Kids, dels mateixos responsables de Tadeu Jones i Mòmies, amb tres nens protagonistes, un d'ells afectat per una paràlisi, que migren als Estats Units durant l'època de la conquesta de l'Oest. Allà s'hauran d'enfrontar amb diversos perills i faran amics entre les tribus indígenes. I l'altre és Un lugar comú, el debut en el llargmetratge de la catalana Celia Giraldo, un drama protagonitzat per Eva Llorach, que interpreta una infermera que, després que l'acomiadin de sobte, intenta redreçar la seva vida i trobar-li un nou sentit. Fèlix Pons i Aina Clotet l'acompanyen en el repartiment. També arriba la comèdia francesa La mujer del presidente, on Catherine Deneuve interpreta Bernadette Chirac, la dona de l'expresident de la República Francesa, en una pel·lícula irregular, molt curiosa, però que narra com va passar de ser un dels personatges públics més odiats del país a tota una estrella mediàtica. També la road movie satírica nord-americana de Sweet East i la comèdia japonesa Una madre de Tòquio, un nou capítol de la saga costumista de Yoji Yamada. A més, es restrenen Rocky 4 en una última versió del director Sylvester Stallone i Spider-Man 3 dins aquest revival de films de l'Home Aranya que es fa aquest estiu.
El director Pedro Almodóvar rebrà un dels premis d'Onòstia de la 72a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià, que es farà del 20 al 28 de setembre. I avui també hem sabut que Un amor, d'Isabel Cuixet, opta als premis del cinema europeu del 2024. La producció catalana forma part d'una primera llista de 29 títols que s'ampliarà al setembre, Montse Pujol.
El director i guionista manxec rebrà el guardó que reconeix la seva gran aportació al món del cinema després de la projecció del seu últim film, L'habitació de al lado, el seu primer llargmetratge en anglès, protagonitzat per Julianne Moore i Tilda Swinton. Serà precisament l'actriu britànica qui li lliurarà la distinció. El film d'Almodóvar competirà pel Lleó d'Or de Venècia i també ha estat seleccionat pel Festival de Toronto. És el segon premi d'Onòstia anunciat pel festival després que se sabés el de l'actriu Kate Blanchett.
I l'últim film d'Isabel Cuixet opta als premis de cinema europeu.
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces.
Un amor, producció catalana i protagonitzada per Laia Costa. A la llista de títols que opten els guardons hi ha també Misericòrdia, coproduïda per Albert Serra, Volvereis, de Jonas Trueba, guanyadora de la quinzena de cineastes de Canes, i Ocorno, de Jayón Camborda, Conxa d'Or a Sant Sebastià l'any passat. Els 5.000 acadèmics votaran sobre aquesta llista les nominacions que es faran públiques el 5 de novembre. La gala d'entrega es farà el 7 de desembre a la ciutat suïssa de Lucerna.
If I wanted to open a restaurant.
They're hard and they're brutal and they're specific. I més enllà del cinema, també hi ha estrenes interessants a les plataformes de streaming. Per exemple, Disney, que ofereix des d'avui la tercera temporada de la premiada de Birmark.
És la guanyadora de l'últim Emmy a la millor sèrie de comèdia, una categoria molt discutida perquè té molt més de drama que no pas de comèdia, i la màxima favorita també per als pròxims premis de l'Acadèmia de la Televisió Nord-Americana, on té 23 nominacions. En aquests nous 10 capítols ja disponibles, els protagonistes intentaran fer tirar endavant el restaurant de luxe acabat d'inaugurar. Una altra de les estrenes destacades d'avui és el documental Hijas, a Netflix, que ha rebut el reconeixement de crítica i públic al Festival de Sundance. Mostra una experiència pionera de la presó de Washington que engega un programa perquè un grup de presos entri en contacte amb les seves filles i així puguin estrènyer els vincles familiars. Una cinta devastadora, crítica amb el sistema penitenciari dels Estats Units, gens sentimentalista i absolutament emocionant. I la tercera aposta és la sèrie Mono Malo, que presenta Apple TV+, una comèdia d'intriga sobre un policia expulsat del cos per pràctiques poc habituals, que, convertit en inspector de restaurants, no pot evitar involucrar-se en la investigació d'un crim quan un turista troba un braç amputat mentre pescava. El protagonista és Vince Vaughn, que hem vist a la sèrie True Detective o el remake de Psicosi. Let's go!
És el co-líder i membre fundador de Kiss, Gene Simmons, que va tornar a fer gaudir al públic amb la música de la mítica banda ahir a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Montse.
La llegenda del rock, només un any després del comiat de la seva banda, va actuar acompanyat d'altres músics i va interpretar himnes com Rock and Roll All Night o Dr. Love. Simmons va demostrar la seva llarga experiència dalt dels escenaris en el que ha estat l'únic concert a Catalunya. Va interactuar molt amb el públic en un concert en què també es van poder sentir temes d'altres bandes destacades del heavy metal. La gira del Gene Simmons Band continuarà a Madrid i altres ciutats europees.
Canviem ara totalment de tessitura. Uns treballs de restauració a l'església de Sant Julià de Garòs, a Naut Aran, han tret a la llum un conjunt de pintures murals fetes entre els segles XV i XVI. La descoberta ha permès incrementar l'extens conjunt mural existent a la Vall d'Aran, que comprèn des del període romànic al renaixentista. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
El conjunt de pintures descobert a Garòs es troben a la paret nord de l'església, són d'estil gòtic i narren escenes de la Passió de Crist. Per la seva semblança, tot apunta que van ser fetes per les mateixes mans que les que es troben en una església molt propera, la Dunya. Mia Mercè és restauradora de Té d'Art, l'empresa que ha fet els treballs.
L'estat de conservació Es pot dir que és regular en el sentit de que no es conserva molta part. Per ser molt generosos, estaríem parlant d'un 40%, però es poden veure perfectament en quines imatges són les que surten i quines escenes.
A més de descobrir les pintures, s'han fet treballs per fixar-les. Fins ara estaven amagades sota capes de guix i morter.
I l'Arxiu Històric de l'Escala, l'Alt Empordà, ha trobat un manuscrit inèdit de Víctor Catalán que l'escriptora descriu amb molt detall un antic ball popular dels pescadors. En faran una lectura pública al setembre durant la festa de la Sal. Girona, Fèlix Martín.
Sí, serà exactament el dia 20 de setembre, en el marc de la festa de la Sal de l'Escala, on els anys 90 van recuperar aquesta dansa i encara la ballen. Es tracta del Ball del Drac. Un grup de pescadors surten en corrua agafats de la faixa. El del davant porta un bastó a la boca amb foc als dos extrems, com si fos el drac, i ha de cremar la cua de l'últim de la filera que intenta esquivar-lo. En aquest text inèdit, Víctor Català, o sigui Caterina Albert, ho descriu així.
Consistia en giragonçar d'aquí i d'allà per la sala, la comparsa sencera, a tall de monstre apocalíptic en ondulacions impressionants imprevistes, renovant-se despietada contra si mateixa i procurant clavar-se els fiblons encesos allà on podia.
Són quatre folis escrits a mà on llegim una descripció minuciosa del ball. Els han trobat durant el procés de digitalització dels manuscrits de Víctor Català, que estan fent a l'Arxiu Històric de l'Escala.
Catalunya migdia.
I som en el temps d'esports. El Girona és el primer equip català que debuta aquesta temporada a la Lliga de Primera. Serà demà al camp del Betis, però avui ja hem sentit el tècnic Michel Marta García.
Parlant dels reforços que encara poden arribar, de les baixes que té per al partit de demà i de com afronta la temporada. Una temporada històrica amb la Champions. Demà arranca la Lliga. El primer equip que entra en acció és el Girona, que, com dèiem, juga en el camp del Betis. I Wim Mitchell ha reconegut que encara li falten reforços. I, de fet, Eduard Solà ha fet una llista de peticions.
Sí, diu que encara li falten quatre fitxatges segurs i n'hi podria haver encara un cinquè. Ja hi ha sis cares noves, Van de Beek, Abel Ruiz, Francesc, Creixi, Brian Hill i Michel Hoy. Hi hauria d'arribar encara un porter per fer competència a Gazzaniga, un migcentre, un extrem i un davanter centre, que serà el macedoni Bojan Miovski.
Un porter més, un jugador en el mig camp que pot ser ofensiu, una mica més dinàmic que el que tenim ara mateix. Necessitem un davanter més i un jugador de banda que pot jugar en qualsevol banda. I després és possible una cinquena oportunitat de mercat en alguna posició que nosaltres veiem que necessiten. Però tranquils.
El Girona afronta la temporada del debut a la Lliga de Campions amb l'objectiu de créixer. Almenys aquesta és l'obsessió de Mitchell, que tot i haver de compaginar tres competicions amb la Lliga de Campions i la Copa del Rei, diu que està convençut que faran una gran temporada.
L'objectiu és creixement del club i l'objectiu és que honren la samarreta, sempre. Tots els jugadors que estan aquí han de ser jugadors que tinguin la sensació de jugar en algú orgull i per la nostra gent. A partir d'ahí, creixement. I estic convençut que farem la millor plantilla possible aquest any. El procés és complicat i és difícil perquè han sortit jugadors importants, però bueno, estem tranquils.
El Girona debutarà demà al camp del Betis, que té problemes per inscriure jugadors. Mitchell ha vist com el panorama millorava respecte al cap de setmana passat en els dos amistosos a Anglaterra i només tindrà les baixes de Sigankov i Valiri, que encara no s'han recuperat del procés víric. També està malalt el Manu Vallejo, però en aquest cas no compten amb ell. L'equip farà el desplaçament a Sevilla demà mateix.
Per cert, que este partit de demà l'arbitrarà Miguel Ángel Ortiz Arias, el del València-Barça serà Sánchez Martínez, l'àrbitre, mentre que el Valladolid espanyol el xiularà Pablo González Fuertes. Un Barça que no juga fins dissabte i que ultima la faena en els despatxos per inscriure jugadors. A hores d'ara encara en té alguns que no ho estan, com per exemple Dani Olmo o Íñigo Martínez. Pendents, per tant, d'aixes inscripcions. Com pinta la cosa per a dissabte, Roger Arbusà? Quina és la situació ara mateix?
Doncs a hores d'ara tot està igual. Quan falten 3 dies perquè comenci la Lliga, no està inscrit Dani Olmo, no està inscrit Íñigo Martínez i tampoc Pau Víctor ni Vitor Roque, tot i que aquest últim Vitor Roque no és ni molt menys una prioritat. Des del Barça, avui ens diuen que compten que sí que puguin inscriure Olmo abans del partit de dissabte. Recordem que hi ha temps fins al mateix dia abans del partit. El que no sabem és com, si amb una sortida imminent o bé amb algun tipus d'operació extraordinària, com ara podria ser un aval de la directiva. Però la realitat ara mateix, insistim, és aquesta. El Barça no està a la norma 1-1, no hi ha cap sortida important que alleugereixi la massa salarial, Dani Olmo i Íñigo Martínez no estan inscrits i a hores d'ara, dissabte, entre els no inscrits, els lesionats i els jugadors que encara estan de vacances, com ara Fermín, Hansi Flick només té disponibles 13 jugadors del primer equip.
I mentrestant s'ultimen els detalls més purament esportius de cara a este partit de dissabte amb la vista Arbu fixada en els extrems.
Sí, perquè el Barça ja veu que Nico Williams és pràcticament impossible, està esperant una resposta que no arriba i per tot plegat ja busca alternatives. Tres noms que el club treballa o que ens diuen des del club que treballen en aquests noms, Koeman, Luis Díaz i Rafa Leao. Koeman és l'opció Flick, el coneix bé del Bayern, tot i que hi ha dubtes per les lesions i pel sou. Luis Díaz del Liverpool és l'opció de Deco, el preu pot ser similar al de Nico, el porta Mendes, i Leao del Milan seria molt més car, és un jugador que agrada molt a la porta i que també el porta Jorge Mendes.
I l'Espanyol no debuta en esta Lliga fins dilluns, que visitarà el camp del Valladolid. De moment, el club blanquiblau ha inscrit dos de les tres últimes incorporacions d'esta temporada, Marc Andrés.
Són el migcampista txec Àlex Kral i el davanter argentí Alejo Vélez. Com ja estaven inscrits també Tejero i Romero, només faltaria el francès Irvin Cardona. L'equip no debuta a la Lliga fins dilluns i això dona més temps a Manolo González per preparar el començament de la temporada. Més tenint en compte que fins ahir, que es va incorporar a l'Olímpic Joan Garcia, no ha pogut disposar de tota la plantilla. El porter de Sallent arriba amb l'or olímpic penjat al coll i havent seguit des de la distància la pretemporada dels seus companys. Veu bé l'equip, però reconeix que encara tenen algunes mancances.
He pogut seguir una miqueta el que podia, si no coincidia amb altres horaris, i bé, jo he vist l'equip molt bé, molt sòlid. Sí, potser ens ha faltat una miqueta de cara a gol estar més, amb més claretat, però bueno, al final tenim tota aquesta setmana per preparar el partit de Lliga, que al final és l'important.
Amb 23 anys, Joan Garcia, format al planter de l'Espanyol, s'ha refermat a la porteria blanquiblava des del mes de març amb la lesió de Fernando Pacheco.
I esta temporada tornen a haver tres equips catalans en primera divisió, Barça, Girona i Espanyol. No fa massa que se va donar esta situació, perquè de fet l'última vegada va ser la temporada 22-23, però Sergi Martínez pot ser, amb l'excepció del Girona, els equips i sobretot la seva cara més visible en la banqueta han canviat força.
Sobretot perquè el Girona manté el mateix tècnic en la banqueta, Michel, cosa que no ha pogut fer ni el Barça ni l'Espanyol, perquè ni Xavi Hernández, ni Diego Martínez, ni el seu substitut a l'abril d'aquella temporada, Luis García, segueixen sent els entrenadors dels blaugranes ni dels blanquiblaus. Una temporada en què els tres equips van tenir recorreguts molt diferents. Un Barça que es va alçar campió de la Lliga i de la Supercopa d'Espanya, amb jugadors que ja no hi són, com Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué, que es retiraria aquell novembre, o Ousmane Dembélé, i d'altres que arribaven aquell estiu, com Robert Lewandowski, Rafinha o Jules Koundé.
Això pel que fa a aquell Barça de la temporada 22-23, però l'Espanyol i el Girona?
Els blanquiblaus acabarien descendint a segona divisió per segona vegada en 4 anys, tot i tenir una de les davanteres més potents, amb la parella José López Braithwaite i un mig del camp dirigit per Sergi Darder. La defensa segueix mantenint ara la base d'aquella temporada amb Calero, Cabrera i Sergio Gómez. I un Girona que finalitzaria la competició en desena posició després d'un estiu ple de reforços com les sessions del Tati Castellanos, que seria el màxim golejador de l'equip gironí, de l'Àngel i Jan Couto del Manchester City, o de Roro de l'Atlètic de Madrid, i les incorporacions de Miguel Gutiérrez, Gazzaniga, Sigankov i David López. Una cosa en comú que tenen la temporada 22-23 i l'actual és l'arribada d'Oriol Romeu a la plantilla, així com que Stuani segueixi sent la insígnia i la referència del Girona.
I avui mateix arranca la temporada de futbol. En Varsovia se disputa la Supercopa d'Europa, que enfronta el Madrid i l'Atalanta italià. No cal dir, Marc Pérez, que els blancs són els que arriben com a favorits.
El Real Madrid s'estrena aquesta temporada amb la Supercopa d'Europa en joc. El conjunt blanc, com a guanyador de la darrera Lliga de Campions, es veurà les cares amb l'Atalanta, campió de l'Europa League, a les 9 del vespre a l'Estadi Nacional de Varsovia. Els de Carlo Ancelotti arriben amb tot l'equip a punt, a excepció de David Alaba, encara recuperant-se d'una lesió al genoll. L'Atalanta, en canvi, arriba minvat amb les baixes de Gianluca Scamacca i té un com Meiners com a jugadors més destacats. Un dels que s'hi estarà és Vinícius, del qual s'havia especulat sobre una possible sortida a Aràbia. Sobre això, Ancelotti, que va parlar ahir a roda de premsa, va tancar qualsevol rumor.
No hay absolutamente nada, porque son solo especulación en este momento de mercado, que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
També hi serà aquesta nit Kylian Mbappé, que en principi debutarà amb el conjunt blanc, encara que l'entrenador italià no ho deixava clar del tot.
Y Kylian también ha llegado en buena forma, se está adaptando muy bien, obviamente todos los que están aquí pueden jugar mañana.
En qualsevol cas, haurem d'esperar unes hores per saber què fa l'italià, però el Real Madrid buscarà fer-se avui amb el primer títol dels 6 que disputarà aquesta temporada.
Un Madrid que té la baixa segura de Camavinga. S'ha confirmat fa pocs minuts que té un esquinç en el lligament del genoll esquerre. En té, per tant, per a diverses setmanes. I per cert que avui se segueixen disputant les rondes prèvies de la Champions, la Conference i l'Europa League. I en esta última competició, el Santa Coloma d'Andorra jugarà contra els letons de l'RFS de Riga. I quan tornem de la publi...
Estic en un núvol, o sigui, és que crec que he tocat el cel ja. Ja està, ja no puc demanar més. Tot el que porto, tot el que he sacrificat...
Parlarem de les conseqüències dels èxits catalans en els Jocs de París, com este or olímpic del que parla la jugadora de waterpolo Maika García.
Catalunya migdia.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Bon dia i benvinguts a la Fonta de Catalunya Ràdio. Si us agrada fer un bon vermut, si voleu beure amb porró, si voleu saber curiositats de la cuina, si us encanten les melmelades, si voleu saber de tècniques culinàries i, sobretot, si us agrada anar de restaurants i anar a conèixer la nostra Catalunya pagesa, aquest és el vostre programa.
La Fonda.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
De dilluns a divendres, des de la 1 fins a les 2 del migdia. Veniu, us guardo lloc a la taula.
Catalunya migdia.
Els Jocs Olímpics de París mos deixen diversos èxits els dels esportistes catalans, des de l'or de l'equip masculí de futbol fins a este que ara sentíem de l'equip femení de waterpolo. I és que el waterpolo, un esport amb tradició en Catalunya, ha cuinat els èxits a foc lent i els resultats arriben no només en forma de medalles, sinó també, Montserrat, en l'ampliació de la base dels clubs que ara precisament nodreixen la selecció espanyola.
De la plata de Londres 2012 a l'or de París de fa uns dies han passat més de 10 anys. En aquest temps, els equips femenins de waterpolo catalans han vist com moltes nenes s'aficionaven a aquest esport i omplien les piscines de molts clubs. S'han anat teixint a poc uns equips catalans de molt nivell i pràcticament el 100% de les jugadores que avui juguen a la selecció espanyola femenina provenen d'aquests equips. A les més veteranes, com ara Anny Espar, Bea Ortiz, Paula Crespí o Judit Fort, que s'hi afegeixen les més joves, al voltant de la vintena d'edat, que s'han anat formant en aquesta última dècada. Dani Ballart, l'entrenador del Mataró femení de waterpolo i ex-waterpolista, té molt clar d'on ve la força de l'or olímpic de París.
Pensa que cada cap de setmana, en qualsevol categoria, més o menys, es juguen uns 90 partits al cap de setmana. 90 partits és la quantitat que en un any juga, per exemple, un país com el Brasil. Per això a nosaltres ens agrada dir, i és així, tal qual, que tenim un hub de waterpolo instaurat a Barcelona i Rodalies, una miqueta més extensible al reste de Catalunya.
I és que els últims anys, després del domini absolut de les jugadores del Sabadell en competicions oficials i també integrant la selecció espanyola, la composició s'ha anat diversificant i a l'actual equip olímpic, campió als Jocs de París, hi ha jugadores també del Terrassa, el Sant Andreu, el Mataró i el Mediterrani.
Jo soc de Badalona de tota la vida, visc a 5 minuts a Tovalló de la Penya,
Vaig començar a jugar als maristes... Vull dir,
és no Anna sé, Cruz, recent fitxatge de la penya, que ahir explicava al tot costa els seus objectius per a aquesta nova temporada. L'escorta badalonina arriba precedent del Barça Sant Feliuenc i firma fins al 30 de juny del 2025. En el seu currículum destaca el títol de campiona de la Women NBA amb les Minnesota Lynx l'any 2015, però també l'Eurolliga del 2010 amb el Dinamo Kursk i amb la selecció espanyola la plata olímpica de Rio 2016 o la Mundial de Turquia 2014, a més de 3 títols de campiona d'Europa, entre d'altres. És un dels noms del bàsquet en les últimes hores, però, Joan Pitó, l'actualitat també passa per un altre nom, el de Xuba Ouhams.
Sí, l'últim fitxatge del Baxi Manresa, 26 anys i 2,06 d'alçada, arriba del Helsinki Seagulls de Finlàndia, on ha jugat l'última temporada amb 15,5 punts, 10,6 rebots i 21,1 de valoració. Un Xuba Ouhams que, fent el paral·lelisme, és un jugador de característiques similars a Chima Moné, que amb arrels nigerianes, tot i que ha nascut al Bronx, ha jugat en els dos últims anys competició europea. Per tant, jugador experimentat per completar la plantilla del Baxi Manresa. És el novè, el novè fitxatge dels manresans. Plantilla completament nova per començar l'era post-Pedro Martínez, ja que recordem el Baxi Manresa ha perdut Pedro Martínez i ha confiat en un vell conegut del Nou Congost, Diego Campo.
Doncs un Baxi Manresa en plantilla molt renovada, ja que la dona per tancada en el Barça. L'última incorporació que ahir ja vam poder veure, Fitó, és la de Yusuf Afol.
Sí, va arribar ahir a Barcelona a passar la revisió mèdica, el nou sostre del Barça, després d'aquesta revisió mèdica, ja que és el jugador més alt de la història de la secció, 2 metres i 22 centímetres d'alçada, superant els 2,21 de Roberto Dueñas. Un Fol content de ser a Barcelona.
I really feel great.
Em sento molt bé, em sento molt feliç. No puc esperar per representar el Barça, continuar creixent, seguir creixent i ajudar l'equip tant com pugui a guanyar títols. Sempre m'he sentit bé jugant en el Palau i crec que això serà molt gran. No puc esperar, tinc moltes ganes.
El Barça amb Joan Peñarroya al capdavant començarà la pretemporada la setmana vinent.
I encara un apunt més d'un exjugador, ara tècnic, i que apunta cap a Alemanya.
Sí, Àlex Mumbrú, apunta en diferents mitjans que Mumbrú fins aquesta temporada al València Bàsquet serà el nou entrenador de la selecció alemanya. Una Alemanya, recordem, actual campiona del món i amb una base gran de jugadors NBA. Mumbrú arriba per substituir Gordon Herbert, entrenador fins ara del conjunt alemany.
També els equips d'handbol han començat a preparar la nova temporada. El Balomano Granollers ha sigut el més matiner i ja fa dies que ha tornat als entrenaments. Avui, a més, per exemple, ha presentat també les noves equipacions. Respecte a la plantilla per afrontar esta nova temporada, on tornarà a disputar competició europea, el moviment més destacat segurament ha sigut la renovació del tècnic Antonio Rama, que ara, Sergi, queda vinculat amb el Club Vallesà fins al juny del 2027.
Rama, que va ser jugador del planter, va arribar a la banqueta a la temporada 14-15, primera com a segon entrenador, i des de la 17-18 que n'és el màxim responsable. Amb ell al capdavant, l'equip ha aconseguit el subcampionat de la EHF com a títol més destacat en la temporada 22-23, mentre que l'Asobal ha sigut reconegut com a millor entrenador de la Lliga en fins a 3 ocasions. Més enllà d'això, ha marxat Joan Amigó, mentre que el Balomano Granollers s'ha reforçat amb l'extrema esquerra de 30 anys, Jordi Daumal, que ha firmat per les dos pròximes temporades, i amb Andrés Moyano, internacional amb Argentina, que ve de disputar els Jocs. El tècnic Antonio Rama parla dels objectius més imminents en aquesta pretemporada.
Intentar que les noves incorporacions entrin ràpidament en l'engranatge. Hem tingut la incorporació una mica més tard de l'Andrés Moyano per la seva participació als Jocs, i intentar amb el màxim de forma per afrontar aquesta primera eliminatòria o aquesta eliminatòria prèvia que tenim per entrar a la fase de grups de la EHF, i bé, que això ja està aquí mateix.
Doncs aquest primer partit, el que fa referència de la prèvia de la EHF, serà contra el Kristiansand el 31 d'agost en Suècia. La tornada serà una setmana més tard en l'Olímpic. Abans, l'equip vallès ha disputat este mateix divendres un nou amistós a les 7 contra el Bada Huesca en Haka, i el dijous 22 d'agost el torneig internacional Ciutat de Granollers serà contra el Limburg Lions neerlandès. Un dia després, les semifinals de la Supercopa de Catalunya contra l'Handbol Molins. Arribarem a les 3 de la vesprada repassant altres notícies de l'actualitat esportiva i, Montse, comencem pel ciclisme.
Sí, quarta etapa del Tour de França femení, la primera que entra en territori belga. Avui les corredores fan 123 quilòmetres entre Falkenburg, als Països Baixos, i Lieja, amb 3 ports de quarta categoria, 3 més de tercera i 2 de segona. Ara mateix, la líder és la neerlandesa Demi Vollering, vigent campiona del Tour, que ahir va guanyar la crono de l'etapa.
També parlem de tennis i concretament del torneig de Cincinnati.
Amb protagonisme català, perquè aquesta mateixa tarda entra en joc Paul Labadosa, la de Begú, juga a partir de les 5 contra la nord-americana Peyton Stearns en un partit de primera ronda.
I ara passem per la piscina, perquè Álvaro Granados torna a casa.
Granados és de nou jugador de l'Atlètic Barceloneta després de 2 anys de la seva partida cap a Sèrbia. I després que a mitjans d'aquest juny fitxés pel gran campió Prorreco, que ha tingut problemes de finançament. Granados torna a l'equip mariner, on va guanyar 5 lligues, 5 copes del rei i 3 supercopes d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta està en la fase de grups de la Champions, on han d'accedir el Natació Barcelona i el Sabadell. Els dos equips ja han sabut quins seran els seus rivals en la prèvia, on accediran només els primers de cada grup. Els senaristes estan en el grup A, d'on sortirà el rival que falta en el grup de Barceloneta. Hauran de jugar en Dubrovnik contra el Juk local, el Jadran Herzet Novi montenegrí, el Dinamo Bucarest i el Baja Luka bosnià, els Vallesams. Per la seva banda, en el grup D, jugaran a casa davant l'Ortigia italià, el Sabac serbi i el PI de Dash francès.
Doncs fins així la informació esportiva. Més notícies a partir de les 7 en el Tot Costa.